Serem un sol, crida la grada, que sonim com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club. I el tindrem obert fins a les 12, el dia que, la nit que, el Madrid ha guanyat l'Atlètic de Madrid, el derbi madrileny, el Santiago Bernabéu, Madrid 3... Atlètic de Madrid 2, un partit en què han passat moltíssimes coses. S'ha avançat l'Atlètic de Madrid a la primera part amb un gol de Lookman després d'una passada d'esperó de Juliano Simeone. Abans Valverde havia xutat el pal en una gran jugada de l'uruguaià. Només començar la segona, el Madrid ha empatat després d'un penal innocent de Hanco sobre Ibrahim, transformat per Vinícius, i al cap de només 3 minuts Valverde ha fet el 2-1 en una bona acció personal després d'un error en la sortida de pilota de l'Atlètic de Madrid. Nahuel Molina, l'argentí, un dels jugadors més discutits de l'Atlètic de Madrid, ha fet el 2-2 amb un xut potentíssim que ha entrat per l'escaire, un golaç. Però al cap de 6 minuts Vinícius ha reaccionat i ha fet el 3-2 després d'una bona acció personal, poc pressionada per la defensa de l'Atlètic de Madrid i un bon xut creuat. Han expulsat Valverde, el del Madrid, amb vermella directa per una puntada sobre el seu amic, entre cometes, Àlex Baena, el jugador de l'Atlètic de Madrid, abans del Villarreal, a qui li va clavar un cop de puny al partit del Bernabéu fa gairebé 3 anys. Per mi, l'expulsió d'avui, rigorosa. El Madrid que manté la lluita amb el Barça a la Lliga, es manté a 4 punts. El Barça que aquesta tarda ha patit per guanyar 1-0 al Rayo, al Camp Nou. Araujo ha marcat amb un cop de cap després d'un córner a la primera part. Els gols de córner del Barça de Hansi Flick aquesta temporada i les anteriors en parlarem aquesta nit. La primera part el Barça ha estat millor que la segona. A la segona el Rayo ha generat més ocasions que el Barça, però ha aparegut Joan García, Super García, amb aturades de molt mèrit per assegurar la victòria per al Barça. Una victòria important que ha guanyat els 15 partits a casa a la Lliga aquesta temporada, dades del Barça, i els 15 partits que ha jugat al Camp Nou des del retorn a l'estadi el mes de novembre. Doble ple el 15 del Barça a casa en aquesta estadística. Aquest vespre s'ha sabut, per cert, la data del clàssic al Camp Nou. Serà diumenge 10 de maig a les 9 del vespre. 35a jornada, a 4 jornades per acabar la Lliga. Barça-Madrid al Camp Nou, diumenge 10 de maig a les 9 del vespre. En aquesta jornada l'Espanyol i el Girona van jugar ahir dissabte, van perdre tots dos, tot i que de maneres diferents. L'Espanyol va perdre 1-2 a casa contra el Getafe, un partit que s'explica en part per la mala dinàmica de l'Espanyol en aquest 2026. Quan les coses es torcen, tot costa i a l'Espanyol tot li surt malament últimament. Gols anul·lats per centímetres o mil·límetres. Penals revisats pel VAR. Gols rebuts de pilota aturada en les dues primeres rematades del rival, del Getafe. Són 12 partits sense guanyar de l'Espanyol i 4 punts sobre 36 en aquest 2026. El Girona va perdre a Pamplona 1-0 contra l'Osasuna en un partit en què va ser inferior i que es va decidir amb un cop de cap de Budimir. El Girona pràcticament no va rematar entre els tres pals. Aquest diumenge a primera també s'han jugat l'Atlètic 2, Betis 1, victòria de l'Atlètic en el primer partit a Sant Mamés després de l'anunci de Valverde, Ernesto Valverde, que deixarà l'Atlètic a final de temporada, i el Celta 3, Alavés 4. El Celta guanyava 3-0 i l'Alavés ha remuntat per guanyar i aconseguir una victòria importantíssima per a l'equip que ara entrena Quique Sánchez Flores. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 73 punts, té 4 punts més que el Madrid, que en té 69. El Villarreal queda tercer en solitari amb 58 punts, quart és l'Atlètic de Madrid amb 57. L'Espanyol baixa a la 11a posició amb 37 punts i el Girona és 13è amb 34. La zona de descens l'ocupen ara mateix el Mallorca, el Llevant i l'Oviedo, que és l'únic equip que sembla condemnat a 9 jornades per acabar la Lliga. A la Lliga F, la Lliga femenina, avui s'ha jugat el Sevilla 1, Badalona 5. Gran victòria fora de casa del Badalona. Ahir el Barça va golejar 7-1 l'Atlètic de Bilbao, el Johan Cruyff, i ahir també l'Espanyol va empatar al camp del Madrid, club de futbol femenino. A la classificació de la Lliga F, el Barça és líder amb 10 punts de marge sobre el Madrid, el Badalona ocupa la 8a plaça amb 32 punts i l'Espanyol és 11è amb 28. Tots dos, el Badalona i l'Espanyol, tenen pràcticament garantida la salvació a 7 jornades pel final, i el Barça a la Lliga. Doncs també, la setmana vinent hi ha clàssic a la Lliga. Bé, hi ha 3 clàssics seguits entre el Barça i el Madrid, 2 de Champions, dimecres i dijous 2 d'abril, i diumenge vinent a les 9 a Valdebebas hi ha el Madrid-Barça de Lliga, que pot acabar de sentenciar la Lliga F. Els 3 partits entre el Barça i el Madrid els podrem seguir a Catalunya Ràdio a la TDG. I aquesta tarda el City ha guanyat la Copa de la Lliga anglesa. City 2, Arsenal 0 a la final a Wembley. 2 gols de Nico Reilly, tots dos a la segona part. És el títol número 40 de l'historial de Guardiola com a entrenador. He llegit una dada que diu que Guardiola és el segon entrenador de la història que arriba als 40 títols oficials. El primer va ser Alex Ferguson, que va arribar fins als 49. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 22 de març. Ha estat un diumenge intensíssim. Passareu la nit i la passarem amb tots vosaltres que sentiu la ràdio i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Us ha semblat emocionant el partit del Bernabéu?
Sobretot quan el Madrid s'ha quedat amb 10, l'Atlètic de Madrid esperava que tingués alguna opció més. Però vull dir que...
un pal de Julián Álvarez.
Potser no ha atacat del tot bé en aquells últims minuts, però vaja, la pilota rondava l'àrea del Madrid. Sí, podria haver acabat perfectament amb empat.
Sí, sí. A veure, us vull fer una pregunta que no caldrà que respondreu ara, però quina és la vostra frase preferida de Johan Cruyff? No responeu ara i penseu, i d'aquí una estona us ho torno a preguntar. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'Estudi 5, el nou i galàctic Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i al control central hi ha la Júlia Aparicio, el Xavi Vall i el Nil Hernández. I també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Han passat més coses aquest diumenge, eh?
Moltes, de fet.
Aquesta tarda al Palau Blaugrana s'ha jugat el Barça-Madrid de la Lliga CB. El Barça ha perdut de 19 punts, no ha tingut opcions, ha estat gairebé un passeig militar per al Madrid.
Sí. Sí, 7-6-9-5, de 19, ara ho deies. Segona derrota seguida a la CB del Barça, que és quart amb 15 victòries i 8 derrotes.
Hi ha hagut més partits a CB avui.
Victòria de la Penya a la pista del Lleida, 86-88. Derrota del bàsquet Girona a la pista del Baskonia, 94-81. Ahir, derrota del Manresa a casa contra l'UCAM Múrcia i també derrota de l'Andorra davant del Bilbao amb pròrroga inclosa.
Quina llàstima. Partits importants a la Lliga Femenina de Bàsquet avui.
Hem tingut, de fet, duel català, el Cadí-la-Seu 76, Joventut 65, i l'Uni Girona ha guanyat de 3 a la pista del València, 71-74.
Victòria important de l'Uni, una de les pistes més difícils de la Lliga Femenina de Bàsquet. Marc Márquez no ha pogut pujar al podi aquesta tarda a la cursa llarga del Gran Premi del Brasil. Ha acabat quart i ha guanyat Marco Bezzecchi.
Per davant de Jorge Martín i de Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez ara ho deies quart. Àlex Márquez, el germà sisè. Cursa reduïda de 31 voltes a 23 perquè l'asfalt d'alguns revolts estaven degradant. A la general, Bezzecchi líder, 56 punts. Márquez és cinquè en 34. Pròxima cursa, la tercera, setmana que ve al circuit nord-americà d'Austin.
Finals perdudes d'avui. La de la Copa de Futbol Sala per part del Barça.
Sí, ha perdut a la tanda de penals. El partit i la pròrroga havien acabat inèdit amb empat a 0. I els penals, el Jaén ha estat més encertat.
El que la feia perdut al migdia a la final de la Copa d'Hockey Patins.
Contra el Liceu de la Corunya, els del Baix Penedès no han tingut opció davant del líder de l'Hockey Lliga i han acabat perdent per 1-4 en la primera final de Copa que jugaven.
Fa una estona, sorpresa en el món del tennis, el Masters 1000 de Miami, ha perdut Carlos Alcaraz a la primera ronda.
Ha perdut en 3 sets davant del nord-americà Sebastián Corda, ha perdut el primer set 6-3, ha guanyat d'aquella manera 7-5 el segon patint, i el tercer s'ha acabat desfent i ha perdut 6-4.
Sebastián Corda és fill de Peter Corda, aquell tenista
txec.
Però va anar a viure als Estats Units i el seu fill ja va néixer als Estats Units i és el seu fill, ja fa un temps que corre pel circuit ATP. Hi ha hagut waterpolo europeu aquest cap de setmana.
El Mataró ha quedat fora de la Conference Cup masculina, la tercera competició continental. Han perdut els mataronins aquest matí l'últim partit i definitiu contra l'Apollon Smyrnis grec, 15-10. I a la Champions femenina, ahir, victòria del Mataró, 14-9 davant del Sabadell, i victòria també del Sant Andreu a la piscina de la Roma.
Més males notícies, el rugbi, el Barça ha perdut la categoria.
Els blaugranes han perdut 28-3 al Camp del Salvador en un partit de la fase per al descens. Encara els queda un altre partit el cap de setmana que ve contra la Santboiana, però ja no els servirà per garantir-se la continuïtat a la divisió d'honor.
I una de bona. Demà comença la Volta a Catalunya després que Pogacar, qui si no guanyés la Mila San Remo.
Mira, en aquesta volta, Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel són els grans favorits. Primera etapa, amb inici, final, demà a Sant Feliu de Guíxols, 172 quilòmetres, amb port de primera categoria, l'Alt de Sant Hilari, i un tram final de constant pujada i baixada per la carretera de la costa.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Madrid ha guanyat el derbi contra l'Atlètic de Madrid al Bernabéu aquesta nit, un partit on han passat moltíssimes coses, ha guanyat 3-2, i el partit ha seguit in situ al Bernabéu, el Sergi Camps. Sergi, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Està apassionant. A mi m'ha semblat un partit molt distret, amb moltíssimes coses, i que el Madrid ha sabut tirar endavant en una situació que es presentava complicada per a l'equip d'Arbeloa, pensant sobretot en la Lliga. Com ho has viscut tu des del Bernabéu?
Mira, per un aficionat neutral, un partidàs, un espectacle, potser m'ha quedat l'espina que l'Atlètic de Madrid ha jugat 20 minuts gairebé ben bons, amb un jugador més, i només ha tingut una de Clara, de Julián, que l'ha enviat al pal. Potser m'ha faltat un rush final de l'Atlètic de Madrid aprofitant la superioritat numèrica per marcar l'empat a 3, però vaja, ja sabem que l'Atlètic de Madrid contra el Madrid no acostuma a fer massa bons papers.
Va guanyar la primera volta 5-2 al Metropolitano. I avui, home, ha presentat batalla, ha plantat cara. Evidentment, s'ha avançat amb un gol de Lundgren després d'una assistència d'esperó de Juliano Simeone a l'interior de la petita, pràcticament espectacular, però després el Madrid ha colpejat a la segona meitat. Ha acabat jugant amb 10 per l'expulsió de Valverde i després amb el 3-2 i jugant amb 10 ha resistit defensant-se amb aquest pal de Julián Álvarez des de fora de l'àrea, però poca cosa més. Quin ambient has trobat tu avui al Bernabéu?
Ambient festiu, ambient de gala, ambient de dia gran, i ara aquí comentaran els periodistes de Madrid, doncs, evidentment satisfets en clau Madrid. Lunin, que ha tornat, doncs, en aquest cas a suplir Courtois, i ho havia fet alguna vegada, ho ha fet bé. També Musso ha suplit Oblak. Avui ha estat un partit sense Oblak i sense Courtois a les porteries. Els dos porters suplents ho han fet força bé, i avui destaco que el Bernabéu ha aplaudit Vinícius quan ha marxat. Vinícius ha tornat l'aplaudiment, per tant, avui hi ha comunió entre jugador i afició, i hem tornat a veure uns minuts d'Mbappé. El vam veure contra el City de la Champions a la recta final, i avui també ha jugat els últims minuts.
A veure, si no heu vist el partit, és molt interessant, és molt bona la jugada del 0-1 de l'Atlètic de Madrid per la jugada de Lundgren i pel cop d'esperó de Juliano. El penal que ha suposat l'empat a 1 és innocent de Hanco sobre Brahim, per mi força clar, l'ha transformat Vinícius. L'Atlètic de Madrid s'ha equivocat en una sortida de pilota i l'ha aprofitat Valverde, que està molt en forma. Ha fet una jugada a la primera part espectacular, que ha acabat amb un xut al pal. Fede Valverde, l'uruguaià, està, segurament és el jugador del Madrid més en forma, el més determinant, Molina, Nahuel Molina. Ha fet un golaç amb un xut potentíssim per empatar 2, que ha entrat per l'escaire, i després Vinícius ha fet una jugada personal amb un bon xut creuat, poc pressionat segurament. No sé si l'Uri, la Sònia, el Jordi, el Ricard, tenien gaire esperances que avui el Madrid punxés i deixés ja el camí del Barça molt planer d'aquí fins a final de Lliga.
Moltes esperances no tenia, però perquè l'Atlètic de Madrid a la Lliga està jugant amb suplents, està tirant els partits, però vista la línia que ha presentat avui el Cholo Simeone i l'actitud amb la que han començat el partit, sí que he tingut més esperances. S'ha de dir per això que el partit jo crec que és victòria justa al Madrid. Jo crec que el Madrid està creixent bastant. Tu ho has dit, Vinícius ha jugat molt bé, Valverde està tocat. Ha fet no només el gol, la jugada del pal de la primera part, un parell d'autopassades que s'ha fet i que ha guanyat per velocitat els rivals, a darrere estan més sòlids, estan jugant amb un punt d'agressivitat que no en tenien la resta de temporada. Vull dir que crec que és un Madrid creixent, que crec que no li donarà ni per la Lliga ni la Champions, però avui s'ha de reconèixer que han fet un bon partit.
Per moments a mi m'ha semblat que el partit podia acabar amb empat, però certament estic d'acord amb l'Oriol i això jo també volia destacar, que a mi em sembla que el Madrid comença a estar força bé. No sé si els hi donarà, però ja les últimes setmanes a mi em sembla que no deixaràs, si continua amb aquesta... Bé, una altra cosa és el que passi un cop arribi la Champions, si es descuiden o no, però si continua amb la dinàmica que té ara es deixarà pocs punts, per tant el Barça tampoc podrà despistar-se.
Costa, Ricard?
Bé, sobre les esperances que tenia de que avui el Madrid no s'endugués els 3 punts, la veritat és que abans del partit gairebé cap. A la primera part moltíssimes, a mi la primera part m'ha semblat que l'Atlètic de Madrid ha estat millor que el, o més còmode que el Madrid. És veritat que el Madrid ha tingut les més clares segurament amb aquella rematada al pal de Valverde. Deixeu-me dir, perquè tu comentaves a l'inici que l'expulsió de Valverde...
Ara us ho volia preguntar.
D'acord, no, deixa'm afegir que per mi hi ha un penal com un piano de cua a Llorente
al principi.
Abans del 0-1. Dit això, la segona part m'ha semblat millor al Madrid, i coincideixo amb la Sònia i l'Oriol, que segurament en el global ha estat millor al Madrid, que a més ha sabut patir amb 10, i és veritat que per mi no és una, continua sense ser un equip brillant, però és un equip més sòlid, sí.
Sí, fa la sensació que la porta Arbeló ha connectat emocionalment amb l'equip,
no? Associació d'idees t'ha portat a...
No ho sé.
Arbeló, no com sé. La porta.
Jo crec que deu haver estat una qüestió de 3 síl·labes, però no ho sé. Crec que ha connectat emocionalment amb l'equip i que hi ha bona química, però no sé si podran mantenir aquest to d'Àngel tota la temporada, o sigui, el que queda. O sigui, tinc alguns dubtes sobre com resoldrà el Madrid el seu nus particular a l'alineació, ara que torna amb Bellingham, Mbappé, com perd energia però guanya qualitat, com entren aquests futbolistes per marcar les diferències sense perdre aquesta capacitat per sobreviure defensivament. És a dir, bé, estan en procés. El que sí que ha fet Arbeló és trencar el passat, no? Es fa la sensació que, com a mínim, ha netejat i el Madrid comença. Tot i això, jo crec que fa la sensació que està força bé perquè estava força malament. O sigui, si aquest Madrid, a l'estiu ens diuen que aquest Madrid el veiem jugar ara al mes de març, doncs, home, potser no ens semblaria el millor Madrid per competir els títols. Ara, clar, si anem al Madrid-Getafe de fa 4 dies, ens sembla un salt qualitatiu important. Jo avui m'ha agradat, a mi en canvi, a diferència del Jordi, m'ha agradat el Madrid a la primera part, l'he vist proactiu, a diferència del que havia vist aquests últims dies, que l'havia vist molt bé però en bloc baix, intentant esgarrapar transicions. Avui l'he vist amb la capacitat per tenir la iniciativa, per assumir la responsabilitat de sentir-se dominador al terreny de joc, que era una prova que per mi era important. I en canvi la segona part l'he vist ja que el partit se li ha trencat més, ja no pressionava tan amunt, les línies estaven més separades, patia una miqueta més defensivament, abans de l'expulsió, eh? O sigui que bé, és veritat, és un equip que té un altre grap, una altra intensitat, que està molt ordenat, però que l'hem de veure créixer.
Parla Simeone, la sala de premsa del Bernabéu.
És Ademola Lukman. Què penses de su partido, su primer derbi, un gol?
Pregunten per Lukman. Viene creciendo, viene trabajando muy bien.
Bé, el Sergi Andreu queda pendent del que digui Simeone, si diu alguna barbaritat, i el Sergi Camps també des del Bernabéu. Sergi Camps, Mbappé ha jugat una estona a la segona part, però no se l'ha vist fresc encara, eh?
No, ha intentat fer alguna jugada marxant per velocitat, però queda clar que no està en el seu millor moment. Va jugar contra el City l'altre dia uns minuts, avui també uns minuts. De mica en mica s'anirà posant en forma, però està lluny del gran Mbappé que havíem vist a principi de temporada.
I ha reaparegut Bellingham uns minuts.
Sí, també. Com diria l'úpero dels diaris, voluntariós. Bellingham ha entrat en un moment que el Madrid s'ha quedat en 10, també. Ha fet una miqueta de reforç al mig del camp. Bons minuts al jugador anglès, també, que feia molt que no el veiem jugar.
A veure, sentim Simeone.
Rivales importantes por delante, tenemos rivales que juegan bien y ante cualquier mínima situación que vos permitas, obviamente te van a hacer daño.
I parla del Barça, perquè ara té tres partits contra el Barça. L'expulsió de Valverde, tram final del partit, últim quart d'hora, la pilota és a camp de l'Atlètic de Madrid, la té Àlex Baena, que havia tingut un incident gravíssim amb Valverde fa gairebé 3 anys quan jugava al Villarreal. Valverde el va esperar al pàrquing del Bernabéu i li va clavar un cop de puny. Jugava Baena, Valverde li té ganes a Baena, va a baix, li fa una bona picada, o sigui, la puntada és forta. Per mi, la vermella directa que li ha mostrat Monera Montero és excessiva. Què us ha semblat?
Aviam, reglament en mal i podria ensenyar, perquè és una patada sense opció de jugar a la pilota, que jo crec que és el que explica l'àrbitre Arbeloa. Però jo també la veig un pèl excessiva. No crec que... Veig moltes patades aquestes que tampoc no s'ensenyen targeta vermella, però es podria ensenyar perfectament.
El camp, en el moment del directe, m'ha semblat groga, i si l'hagués ensenyat groga no se m'hagués passat pel cap que podia ser vermella. Després, amb l'explicació que el mateix àrbitre li dona a Arbeloa, i és el que deia l'Oriol respecte al reglament, sí que és cert que hi ha una imatge on tu veus clarament que ell, la pilota, no sap perfectament que no està allà. Vull dir que va fer-li mal. Ara, és veritat que d'aquestes puntades de peu n'hi ha unes quantes a cada partit i que normalment és groga. Probablement, i aquí és que és veritat que la intensitat només la sap l'àrbitre, que és el que està allà a prop, i no nosaltres a través de la imatge.
Per mi és molt rigorosa, també. Jo coincideixo amb el que deies, Xavi. No sé fins a quin punt el subconscient pot haver traït a l'àrbitre de saber l'històric, perquè, bé, és veritat que en directe es veu clarament que Valverde va acabar la jugada i és una putada
forta. A mi m'ho sembla, que xiula una mica amb el prejudici de l'historial entre tots.
Clar, jo no ho puc saber, perquè no sé si es mira aquest tipus de detalls, però el que vull dir és que si totes les entrades contundents que no hi ha pilota al mig acabessin en vermella, els partits acabarien 7 contra 6.
Sí, si tu veus l'acció és groga, però jo crec que Valverde el penalitza que va a caçar-lo, vull dir que va deixar-li la petjada, i tota l'expressió corporal de Valverde de fer la puntada, de marxar corrent, no, de, no, ni tan sols de demanar disculpes, sinó d'haver-se quedat content i orgullós de la puntada.
Sí, te l'he clavada.
Sí, jo crec que sí, que tots hem tingut la de dir, buah, aquí li ha deixat la marca, i que l'àrbitre estava tan a prop que deu haver vist la mala intenció clarament, però és veritat que vista l'acció, Valverde és molt hàbil, o pensa que és molt hàbil i que no l'expulsarà per una entrada baix, però li surt malament.
Pensant en la Champions, en el Barça, l'Atlètic de Madrid, el continueu veient que a nivell ofensiu genera molt més que altres anys, però a nivell defensiu és molt més fràgil en defensa que l'històric de Simeone en 14
temporades. Totalment. O sigui, és un equip que concedeix molt al darrere.
Molt,
és que cada partit en regala dues o tres. Sí, sí. És un equip que es desplega molt millor en pilota, que és molt perillós, que té bons jugadors de mig camp cap endavant i que es nota quan s'associen, però és que al darrere és que sembla, no sé...
No sembla un equip de Simeone. O
gens.
El que estàvem acostumats a l'Atlètic de Madrid de Simeone.
És que n'hi ha moltes de concessions. És
sí,
que...
sí, el penal és un error de Hanco claríssim.
Totalment.
Innocent.
La de Jiménez és un real.
En el 2-1 de Valverde, i després Cardoso crec que és Hanco, tampoc no va prou contundentment, i el 3-2 a Vinícius crec que es va anar al defensa mirant-se'l, amb la mirada. Va 0, sí, sí. Pressionat, Vinícius.
Els tres gols són evitables. Sí. Aquest seria el resum. El que passa és que l'altre dia que recordàvem les eliminacions de l'Atlètic de Madrid al Barça a la Champions, que fa més d'una dècada,
sí.
És un Atlètic de Madrid que no té res a veure amb aquest. Van ser eliminatòries supertancades en poques ocasions de gol. Jo crec que aquesta serà totalment diferent, però és veritat que ofensivament l'Atlètic de Madrid et fa mal en poc, també. Eh?
Sí, genera.
És una altra història completament. Vaja, tenim l'eliminatòria de Copa ben recent.
Sí, sí. Pensant en el partit de Lliga, que és el pròxim partit del Barça i de l'Atlètic de Madrid, dissabte 4 d'abril al Metropolitano, a les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid perd Cardoso, que estava jugant últimament com a mig centre al costat de Coque, i Marcos Llorente, que és una baixa sensible, perquè el fa jugar de lateral, després pot jugar a Molina també, però vaja, Llorente és un jugador important per a Simeone. Tots dos han vist la cinquena groga i seran baixa contra el Barça quan es reprengui la Lliga després de l'aturada de seleccions. Sergi Camps... Digues.
El partit de Lliga n'hi haurà molts més que no jugaran, ja t'ho dic jo.
Sí, ja, també.
Jugarà el lateral dret del Cadet i el mig centre del Benjamí.
El partit de Lliga farà un 11 de suplents.
El desavantatge del Barça en aquell partit és que el Barça hi ha d'anar amb tot, i que l'Atleti de Madrid efectivament pot fer rotacions si vol, perquè és que la Lliga no té res a pelar.
Això ho diuen, per si no esteu al cas, perquè el Barça jugarà el dia 4 al Metropolitano, partit de Lliga, i el dimecres posterior, que crec que és el dia 8 d'abril, hi haurà l'anada dels quarts de final, també... No, aquí al Camp Nou, Barça-Atlètic de Madrid. O sigui, el Barça sí que està exigit per guanyar la Lliga, l'Atleti de Madrid, la Lliga, doncs bé, cada tercer o cada quart tampoc li canvia gaire la vida, o sigui que aquí té cert avantatge Simeone per poder donar descans a jugadors importants.
La gràcia d'avui era que el Madrid es deixés algun puntet i que el Barça pogués fer la mateixa alineació que Simeone, però ara és evident que no podrà fer-ho.
Sergi Camps, tu encara ets el Bernabéu, et deixem pendents de si Arbeloa diu alguna bestiesa, d'acord? Que no crec.
Perfecte.
D'acord? I escolta'm, el gol de la vida de Nahuel Molina el va fer al Mundial de Qatar contra els Països Baixos. Avui és un golaç.
I aquella més importància que aquest.
Aquell era molt important, sí. Sí, una passada de Messi, increïble.
Sí,
Sergi, gràcies, bona tornada.
Fins ara, Xavi, merci.
Ara revisem el partit del Barça. Barça 1, Rayo 0. Guanyar patint. S'ha guanyat 1-0 aquest migdia al Rayo Vallecano al Camp Nou a l'hora de dinar. Victòria, molt patiment, una altra vegada patiment contra el Rayo d'Íñigo Pérez, però victòria importantíssima abans de l'aturada del març i abans d'encarar el tram final i decisiu de la Lliga. Queden 9 jornades. Què creieu que avui el Barça ha patit tant contra el Rayo? Perquè arriba cansat, desgastat, mèrit del Rayo, Uri?
Home, i perquè al final hi ha molts jugadors que són internacionals, que també estan pensant en aquesta aturada que tenen l'última concentració prèvia al Mundial, perquè el Rayo és un equip que juga bé, raons en pots trobar moltes, i perquè partits com aquests, durant una temporada n'hi ha molts. És partit post-Champions, de temps de marcar 7 gols, i és aquells partits que, com diem, el que s'ha de fer és sumar els 3 punts i que no hi hagi cap lesionat, que és el que ha passat.
Sònia?
Sí, jo destaco especialment que sigui un partit post-Champions després del que la tensió que et suposa aquell tipus de partit, el classificar-te, i que aleshores tornes a la Lliga a sobre un diumenge a les 2 de la tarda, que jo crec que això els futbolistes del Barça, que estan poc acostumats a jugar aquests horaris, hi ha d'altres equips que hi juguen molt més habitualment, fins i tot diria que probablement el Rayo, però en el cas del Barça és poc habitual i jo crec que també els acaba afectant i que avui bàsicament es tractava de fer la feina i vaja, perillat i tot.
Costa, Ricard?
Jo diria que té un molt de cansament del Barça i un moltíssim que el Rayo és un, a mi em sembla un molt bon equip i que per la manera de treballar d'Íñigo, crec que ell ho recordava a la sala de premsa, és un equip que se li ennuega especialment al Barça. Vull dir que he tingut la sensació que el Barça encara va al partit una mica com han encarat altres partits d'aquest estil al Camp Nou, Llevants, Oviedos, ja el guanyarem, i el Rayo és bastant millor equip que tots aquests equips, de manera, vaja, fins al punt que jo crec que el Rayo avui s'ha merescut endur-se punt,
com a mínim,
endur-se un punt d'aquí. Vaja, el Barça ha fet sort aquesta tarda de tenir el porter que té, bàsicament.
Sí, Ricard?
La primera part m'ha agradat. Crec que ha començat malament, però que ha anat recuperant el Barça a ritme de la circulació. M'ha agradat molt com ha atacat, no ha patit defensivament. La segona, a mi em preocupa una mica la sensació de caiguda progressiva a la segona part i que l'equip fos incapaç d'aturar la sensació de que se li escapava el partit i no el podia controlar. No sé si és cansament mental, físic, si com diu el Luri, i és interessant també, és que hi ha l'aturada de seleccions i que tothom no sé, està regulant, no sé com explicar-ho, però el Barça avui jugava un partit molt, molt important i jo he vist l'equip molt justet al final, és a dir, l'he vist impotent, l'he vist una mica incapaç de sostenir-se, amb molts jugadors que estaven respirant amb dificultat. No sé, crec que em deixa una mica preocupat aquesta sensació que l'equip té pics molt alts, després cau,
o té partits on no,
no
acaba
supera
bé.
La irregularitat al Barça, en aquest tram de temporada, però ni en tota la temporada en general.
Sí, però sobretot, Xavi, més que la irregularitat, que és veritat, aquesta sensació d'impotència física. Jo no, o sigui, perquè tu pots dir, has entrat malament en el partit, i és veritat, l'equip és irregular, puja i baixa, però és que l'última mitja hora l'equip anava caient, i la sensació era que l'equip volia sobreviure. No podia canviar. És a dir, si el Rayo et fa un gol al minut 30 de la segona part, jo no sé si el Barça hagués tingut un canvi de ritme. Tant de bo que sí, i per tant que hagi estat un pecat d'accés. Però jo pensava, és que aquí no hi ha ni la tramuntanada final, no sé. Potser, espero que sigui una mirada molt, molt subjectiva i freda la meva, i que hi hagi motius que ho expliquin bé.
Són 11:45 de la nit, som al Club de la Mitjanit. Avui Joan García ha tornat a ser Super García. Feia dies que no el veiem en aquest nivell tan espectacular, amb unes aturades que salven partits i fan guanyar punts. Ha recordat el millor Joan García d'aquesta temporada, el de la temporada passada de l'Espanyol, des del primer minut, perquè als 45 segons ha salvat un gol cantadíssim amb una rematada des de la frontal de la petita. 45 segons de partit. L'heu vist realment en aquest millor moment, en aquesta millor versió? Quina de les aturades avui us sembla de més mèrit? La primera als 45 segons, una aturada després d'un cop de cap al primer pal a la segona part d'Unai López, un xut de Frutos ja cap als últims minuts de partit?
A mi el cop de cap d'Unai López, perquè a mi una de les coses que m'impressiona Joan García és la velocitat de reacció. I com el cop de cap de Pere Milla, és a dir, aquestes
sí.
rematades...
Que similar, és que, sí.
Si no te n'adones... O sigui, et sorprèn perquè l'acció és molt ràpida i de cop i volta no saps com apareix al mig i evitar el que tu t'imagines quan estàs seguint la jugada, que allò és gol, és que és imparable.
Sergi Andreu, has vist l'aturada de Joan García en el cop de cap d'Unai López?
Sí.
Et sembla millor que la d'ahir de David Soria sobre Quique en l'última jugada de l'Espanyol un Getafe 2?
És molt bona, aquella, també.
A mi em sembla espectacular,
Jo crec que potser és un pèl millor de Joan García, eh?
D'avui?
Sí.
A mi no.
A mi jo crec que no, és millor
la d'ahir.
La de Soria.
Sí, sí. A més, ara el moment que és.
Sí, sí, molt bèstia.
Sí, sí.
Per cert, Arbeloa no ha vist l'expulsió. No és cap notícia, però...
No li ha semblat justa l'expulsió de Fede Valverde.
No. No ha fet sang, però no li ha semblat justa.
Uri, tu creus imprescindible per al Barça, per aquest Barça que Joan García... imprescindible i diferent respecte a l'any passat, pensant en la Champions, que el Barça tingui un Joan García a aquest nivell?
Home, diferent, segur. I imprescindible també en el sentit que el Barça, ho hem dit tota la temporada, està concedint moltes ocasions de gol. No hi ha partit que l'equip rival, per molt fos que sigui, t'arribi amb 3 o 4 ocasions clares, i és de preveure que aquells com el Real Madrid, que hem comentat abans, que té molt potencial a davant, i ja no et dic amb unes teòriques semifinals, tal com està l'equip, concedirà moltes oportunitats de gol. Per tant, més que mai, el Barça necessita un gran porter com ell.
Una cosa sobre això que diu l'Uri, jo és que crec que el campió de la Champions tindrà un porter dominador. És que,
passat...
Sí, sí. És que quin equip d'Europa no et concedeix ocasions?
I el finalista, l'Inter, juga a la final gràcies a Jan Sommer, sense... Que si li canviaves els porters l'any passat al Barça i a l'Inter, vaja, el Barça guanyava la semifinal.
Jo crec que Europa ara... No hi ha un equip dominador que et controli i et governi els partits i que li arribin molt poc. Crec que podia ser l'Arsenal, però mira com entra l'últim trimestre l'Arsenal. I l'Arsenal em sembla que un equip que de mig camp cap endavant no et genera el que poden generar els grans favorits. Però jo crec que la Champions és aquí. Ho va estar, com diu el Xavi, la temporada passada, i ho estarà aquest any. L'equip que tingui, perquè tot està molt igualat, un porter que et faci, que et doni valor gol com et donen els rematadors, jo crec que és la candidata a guanyar la Champions, per mi.
Sort que Courtois està lesionat un mes i mig, i a mi Musso avui, per exemple, ha fet un partit discutible.
Ja ha tornat a semblar el suplent doble.
El de l'any passat, sí. A veure, el gol del Barça d'avui l'ha fet Araujo després d'un córner picat en llarg per Cancelo. Un altre gol de córner del Barça de Hansi Flick. Quants gols de córner creieu que ha fet el Barça aquesta temporada? Entre picats en llarg i picats en curt. A veure si algú l'encerta.
17.
Ostres, jo anava a dir 12, 17.
Em semblen moltíssims, però
si el Ricard ho diu...
Crec que són 10. O sigui, les dades que m'ha passat el Marc Domènech del laboratori indiquen que són 10, 6 gols de córner després de picar-se en llarg i 4 gols de córner després de picar-se en curt. Potser són a la Lliga, perquè hi ha molta diferència respecte a la teva sensació.
Sí, sí, és que dic 17 perquè jo sóc part del laboratori amb el tema de la pilota aturada.
D'acord, doncs ens quedem amb la xifra de 17, 10 a la Lliga.
Sí, per competicions no ho tinc i per tant podria ser 10 a la Lliga, però són 17, l'any passat en van ser 19 a final de temporada.
Sergi Andreu, tens amb la dada de gols de córner de l'Arsenal aquesta temporada, que l'Arsenal d'Arteta que avui ha perdut la final de la Copa de la Lliga Anglesa, Uri, contra el City, eh? Estàs content, eh?
Que torna collons, que és el cartell que em va empatjar el Jordi Costa i la Sònia Germà. Si el Pep t'hagués escoltat al principi del programa, t'hagués corregit. No et deu estar escoltant perquè està de festa, però ell sempre diu que són 41 títols.
Ah, per la Lliga de Tercera Divisió.
Correcte.
Mira, vam fer el rècord de Guardiola, vam dir 40. Me n'havia oblidat. Són 41. A 8 d'Àlex Ferguson, 41 gols. 41 títols de Pep Guardiola.
És normal que oficialment tothom parli de 40 títols, però ell compta 41.
Gols de córner.
Gols de córner de l'Arsenal d'Arteta, que és la cinquena meravella, la vuitena meravella del món de la pilota aturada.
Exacte, home, poca broma, amb les dades que et donaré.
A veure.
Les de la Premier i les globals de tota la temporada.
A la Premier, l'Arsenal.
Sí, a la Premier. L'Arsenal ha fet 61 gols, val? Sí. En total. Doncs de córner, sí. De córner són 16.
16?
És clavat una quarta part.
I en tota la temporada?
I en tota la temporada, comptant totes les competicions, l'Arsenal ha fet 106 gols i de córner ha fet 24.
24 a 17,
És un 23%. Aquí baixa un palet al 30%.
O sigui, un quart dels gols que fa l'Arsenal són de córner. Després hi ha els gols del Manu Key, que li va fer dos gols al Madrid la temporada passada, de Clan Rice, alguna penjadeta lateral, però són 24 gols de córner de l'Arsenal, 17 del Barça. No està gens malament l'estadística del Barça,
No, és una animalada, la de l'Arsenal.
Sí.
L'altre dia...
Depenen molt, no?, de la pilota aturada.
Sí, l'altre dia, Henry, crec que era el partit de Leverkusen, que van empatar al final amb un penalet, va dir que semblava que l'Arsenal estigués esperant que li xiulessin un córner a favor. No un penal, un córner.
Ja, sí. A veure què hi diu l'Àlex Dalmas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Àlex, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Com has vist tu el Barça avui patint contra el Rayo? Què t'ha semblat el partit?
No dels millors partits del Barça. M'ha semblat un partit discret, on al Barça li ha faltat atacar millor a l'últim terç, però vaja, el poso dins d'un context de molts partits que està en bona dinàmica i per tant no aniria més enllà. Dit això, partit normal avui.
El primer títol de Guardiola entrenador te'l va guanyar tu?
Sí,
a l'Europa.
Sí, a l'últim partit, Europa-Barça B, en aquella època es deia Barça B i que lluitaven contra el Sant Andreu i el va guanyar amb gol de Víctor Vázquez, sí.
Amb una victòria al Nou Sardenya,
Correcte, 0-1, i on Guardiola ja amb un canvi, diguéssim que canvia el partit i ens guanya allà.
Molt bé. Àlex, aquesta nit ens vols parlar de Gerard Martín, que s'està consolidant com a central al Barça. Avui el Bernat Coll, l'escàner de la TDT, ha explicat que la parella Cubarsí-Gerard Martín ja és la parella de centrals més utilitzada aquesta temporada, per davant de la parella Cubarsí-Eric García, que sembla la preferida de Hansi Flick, però Eric García juga de tot i segurament per això ha superat la parella Cubarsí-Gerard Martín, la parella Cubarsí-Eric García. T'agrada més Gerard Martín de central que de lateral esquerra i per què, si és així?
Absolutament. A mi m'agrada molt més de central que de lateral. Crec que és on es potencien més les seves virtuts i on queda, diguéssim, més amagades les seves carències, no? És a dir, la posició de lateral al Barça de Flick et requereix saltar a pressió molt amunt, uns retorns molt ràpids i molt potents, i moltes vegades situacions de 1 contra 1 contra un extrem a peu parat, no? I en això, diguéssim, que Gerard ho pot suportar, però no és el seu punt fort. En canvi, de central... té a veure més en el que són totes les seves virtuts, que és la concentració, el no perdre l'esquena, la sincronització amb el que tens al costat, fins i tot en pilota. Per tant, em sembla que queda menys exposat i que li potencia les seves virtuts.
Ho està fent molt bé els últims partits, ja són uns quants partits, i cada cop sembla més segur fent de central, Gerard Martín. On creus que està la clau d'aquesta evolució tan positiva?
moltes coses. El creixement és brutal, eh? És brutal i crec que li hem de reconèixer. Primer de tot, per això que us dic, eh? És a dir, amb temes de col·locació, de basculacions, de fonaments defensius, de perfilar la seva marca, és brillant, és excel·lent, no? Segurament perquè sap que no, que corregint no és tan fort i ho posa així. Després, deixa'm afegir que té una altra cosa que també ara parlàveu de Joan i crec que la tenen tots dos, i és que anticipa jugades. Moltes vegades les trajectòries de les centrades les llegeix una miqueta abans, un segon abans, la passada, i això el fa estar bé, doncs, sempre en el lloc. I en pilota, crec que segurament no té una passada tan bona, tan tensa com la puguin tenir Eric o Cobercí, però en canvi té dos coses que el fan diferencial. El fet de ser esquerrà pur li permet dues coses. La primera, la de cada vegada que rep, obrir control i amb el primer contacte superar. Mira, avui Gerard Martín fa en pilota 60,5 metres en progressió. Cobercí en fa 24.
Conduir cap endavant, normalment. Eh? Les conduccions per dividir, hi ha una que acaba al principi del començament del partit amb un xut una mica tevi i fluixet, però acaba amb el xut. Això són les conduccions que li demana Pedri a vegades als centrals per fer dubtar i moure una miqueta la defensa rival.
Exacte, doncs són aquests 60 metres que fa, 60,5, i Cobercí fa 24. Això li permet amb el primer control perquè elimines. I l'altra cosa que a mi em sembla diferencial és que sent esquerrà pot amagar la passada fins a l'últim moment, és a dir, la passada oberta cap al lateral o cap a extrem la té sempre, però la passada cap al nou o cap al mitja punta la pot amagar fins a l'últim moment per tancar-la. Si hi ha un dretà allà, Eric Cobercí, per molta capacitat tècnica que tinguin, quan volen jugar a dins han de posicionar el seu cos que el rival ja li veu.
A mi em sembla més defensivament, té bons fonaments i sobretot es despista molt poc, pràcticament no es despista i manté un nivell de concentració durant tot el partit molt alt.
Totalment. La concentració, l'anticipació, el rigor, diguéssim que és d'aquells que no té cap relliscada defensiva tàctica, és a dir, una acció com la que li vam veure l'altre dia a Cancelo en el gol de Newcastle, amb Gerard és impensable veure-ho.
A veure, la resta. També us agrada més Gerard Martín fent de central que de lateral esquerra, que és a la posició on el vam descobrir, Uri?
Molt més. És difícil explicar-ho millor que l'Àlex, però sí que és veritat que que de lateral esquerra jo crec que necessita un puntet més de qualitat, de finura, al final arribes molt a la línia de fons, tot i que ha fet centrades bones, que han acabat amb gol, només cal recordar la fantàstica actuació que va tenir el dia d'Inter, però crec que un lateral del nivell del Barça exigeix alguna cosa més, i crec que com a central està creixent moltíssim, i com diu l'Àlex, jo crec que és un jugador que és conscient de les seves limitacions i que ha jugat al 200% de concentració, que això és bàsic per jugar a la defensa.
Sònia?
Sí, a mi també, i a mi el que em sorprèn és que ell continua fent-ho tot molt senzill, però que també és capaç de tenir una molt bona sortida cap endavant. Perd molt poques pilotes, Gerard Martín, en la sortida, i avui, sota pressió també, hi ha hagut un parell de passades que precisament he pensat. Està portant a l'equip, vaja, és que si pel que sigui Eric s'ha de situar en un dels dos laterals, jo crec que és el... A mi, com a parella central, Cobercí, Gerard Martín, m'està convencent molt.
Jordi?
Sí, a mi també, i em fascina perquè, malgrat tot el que expliqueu, i que lateral esquerre segurament t'exigeix una finor que no té, però una cagada de central és infinitament més perillosa que de lateral, i és que no en té. A mi, jo quan el va començar a provar a Flick vaig pensar, hosti, vols dir? I al principi no ho tenia gaire clar, tot i que no ho va fer malament, però és que ara ja no em grinyola gens, i crec que ho comentàvem avui amb Araujo, que Araujo és central i ell no, i jo crec que ara mateix no té cap opció de prendre-li el lloc.
Mm-hmm. Ricard, ja, tu li el vas elogiar molt dimecres després del Newcastle.
Però mira, per canviar una mica la línia, jo crec que el Barça el necessitarà com a lateral esquerre aquesta recta final de temporada.
Perquè no et refies de Cancelo.
Clar, perquè Cancelo no et pot jugar segons quins partits. Hem de veure com torna Valde. Però jo crec que als partits grossos Eric entrarà a l'eix de la defensa i Gerard Martín jugarà com a lateral esquerre molts dies. Perquè Cancelo, ara hem estat en contextos de partits que, o com va passar a Newcastle, Eric es va lesionar i va haver d'entrar a Ujo, ja no podies remoure gaire, o si no, partits on a casa havies de remuntar de l'Atlètic de Madrid, el de Newcastle, has jugat a casa contra Sevilla, contra Oviedo, contra Rayo Vallecano, però, per exemple, el partit de Lliga al Metropolitano, jo vull veure si Cancelo és titular, jo crec que no ho serà.
A veure. El Barça suma 15 victòries a casa en 15 partits com a local en aquesta temporada a la Lliga. I ha guanyat els 15 partits al Camp Nou després del retorn a l'estadi al mes de novembre. Sergi, hi ha algun equip a la història de la Lliga que hagi aconseguit el ple de victòries a casa en una mateixa temporada?
A la resposta et dic que sí.
Vinga.
Però, matisos, des que a la Lliga hi ha 20 equips, que estan, com dir, els últims 40 anys... Això no ha passat mai.
Mai.
Mai. En els últims 40
mai,
anys, mai. Des que la Lliga hi ha 20 equips, mai. Qui s'hi ha costat més és Barça de Guardiola 2009-2010, 18 victòries i un empat.
Contra el Villarreal de Valverde.
I el Barça de Tito, 12-13, 18 victòries i un empat.
Contra el Madrid al mes d'octubre, a principi de temporada.
Deixa'm dir-te només que l'última vegada que hi ha Lliga de 18 equips...
Sí.
Hi va haver un ple de victòries a casa, és el Madrid de Molouni, la 85-86,
sí,
amb 17 victòries en 17 partits a casa.
Hi havia 34 jornades, 17
exacte,
a casa, va guanyar tots els partits al sí, Bernabéu, al Madrid, que guanya la primera lliga de les 5 que va guanyar amb la quinta del buitre. Quins partits hi queden al Barça al Camp Nou fins a acabar la lliga?
Espanyol, Celta, Madrid i Betis.
Veieu factible amb un sí o un no que el Barça arrodoneixi els 19 partits a casa amb 19 victòries, Uri?
Factible, sí, però venen tres dels quadres, són complicats.
Repeteix-nos, a veure, has dit Espanyol...
Espanyol, Celta, el primer és l'Espanyol, Celta, Madrid i Betis.
Pot dir els quatre, Celta, Madrid, directament, Betis, no?
Sí, els quatre,
quatre són, dels quatre.
Un és un derbi, un és un derbi, i el Sergi té una estadística, Sergi, que bé, te l'hauries guardat per d'aquí una estona, dóna-la.
La donarem ara, la donarem ara. L'última... ratxa tan dolenta de l'Espanyol com la d'ara és de la temporada 2008-2009, que l'Espanyol encadena 14 partits sense guanyar i guanya el Camp Nou amb aquells dos gols de la Penya.
Mm.
Amb Pochettino Guardiola a la banqueta.
I quan vingui al Camp Nou, quan vagi al Camp Nou l'Espanyol, i et vingui com si fos casa meva, ja veuràs quin... quan vagi l'Espanyol al Camp Nou...
Seran 14 partits, també.
La sí, mare...
I, per tant, hi ha la coincidència aquesta de que podria trencar la ratxa i seria clavat al...
Però si la trenca la pròxima jornada ja s'acaba aquesta dada,
sí,
no?
Exacte. Sí, sí, que de fet, l'Espanyol signaria en trencar... Bé, no ho sé. Anava a dir, segurament...
Vols jugar
a
l'Espanyol la pròxima jornada?
No saps si ho signaria.
No, perquè no, si jo, a l'afició de l'Espanyol, si li poguessis fer el joc, on s'estima més trencar la ratxa?
Al Camp Nou.
Et diria al Camp Nou, clar.
On jugar?
Al Camp del Betis.
Al Camp del Betis, difícil, sí, també. Sí. A veure, Sònia, 19-19 a la Lliga aquesta temporada a casa, el Barça, ho veus?
Potser no, però 18-19 potser sí.
Costa?
Jo el ple no el veig.
No. Ricard?
Improbable.
Improbable. I l'Àlex Dalmas?
Jo crec que es deixa algun punt, també.
Força possible, aquest és el meu punt de vista. I ja sabeu que vaig dir que el Getafe guanyava el Bernabéu.
Força possible, sí, el ple, dius,
sí,
tu,
sí,
Xavi?
Sí. Sí, sí, els veig molt forts a casa. Tot i que és molt difícil, eh? Arrodonir una temporada a casa sencera amb només victòries. A veure...
La veritat és que aniria bastant bé, tal com està la Lliga.
Que asseguraria la Lliga gairebé, perquè ha de venir el
Madrid segur. Sí, te l'assegura, jo crec.
Sí, sí. Abans us ho he demanat. Quina és la vostra frase preferida de Johan Cruyff? Ara m'ho dieu, després de la publicitat.
Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
34.337. 34337. De la sèrie 24.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Tan cert. Com que falten 10 minuts per la mitjanit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Delmas, també hi ha el Sergi Andreu. Hem repassat el Madrid 3, Atlètic de Madrid 2, que deixa la Lliga igual com estava, amb el Barça amb 4 punts més que el Madrid. El Barça avui ha guanyat 1-0 al Rayo Vallecano. Encara ens queda futbol per comentar, però abans bàsquet i abans m'heu de dir quina és la vostra frase preferida de Johan Cruyff. També podeu trucar vosaltres, que sentiu el programa des de casa d'on sigueu, i dir la vostra, i qui truqui primer tindrà premi. El llibre del Lluís Canut, La vida en directe, que està molt bé, és molt interessant. Si el voleu, heu de trucar al 93201-7474, 93201-7474, i ens expliqueu quina frase de Johan Cruyff recordeu amb més afecte. A veure, la vostra, Uri.
Aviam, fresc per la història, em va deixar moltíssimes, jo em quedaria amb una reflexió futbolística. Com va dir jo que si un jugador era bona desmarcada, el millor que es podia fer era no marcar-lo. Quan es referia aquí a Manolo de l'Atlètic de Madrid. Sí, sí.
Aquesta era la teva també, Ricard?
Sí.
Molt bé, molt bé. Sònia?
Mira, em quedo amb una que no tenim la certesa al 100% que la digués, però probablement és la que ha transcendit més, que és aquella de salit i disfrutat a la prèvia de la final de Wembley.
Sí que ho va dir, home. Jordi?
Mira, jo una altra que m'he obsessionat en la recerca a veure si la va dir o no, i per tant, em demano disculpes si és apòcrifa, però crec que quan el van destituir com a entrenador del Barça va dir alguna cosa així com: si no sabien per què guanyàvem, com han de saber per què hem perdut? Mm-hmm. Referida als directius, i suposo que a Núñez per haver-se'l carregat. Però l'altre dia vam estar treballant la Ruth Vilà, el Bernat Soler, a la redacció, i no hi va haver manera de trobar-la. És a dir, que si no és certa, demano disculpes.
Si no és vero, ben trobat-ho. Delmas?
Mira, jo em quedaré amb la de: si tens tu la pilota, no la té el rival i per tant no et pot marcar.
Us ho he preguntat perquè dimarts, aquest dimarts farà 10 anys de la mort de Johan Cruyff, que va marxar el 24 de març de 2016, i aquest dimarts a Catalunya Ràdio estrenarem un rècords per recordar la figura de Cruyff. Paraula de Cruyff es diu el rècords, i és explicar la figura de Johan Cruyff a partir de les seves frases més mítiques, després d'endinsar-nos amb el Sergi Andreu en l'arxiu de TV3 i de Catalunya Ràdio. Sergi?
Sí, ha estat molt interessant.
Ara anem al bàsquet. El Barça ha perdut de 19 punts contra el Madrid, 76-95 al Palau. No ha tingut opcions el Barça. El Madrid ha estat superior pràcticament tot el partit. Ernest Macià, bona nit.
Bona nit, Xavi.
No hi ha manera que el Barça recuperi sensacions, Ernest. Avui ha estat molt inferior al Madrid.
Sí, 76-95, només ha aguantat el primer quart. La veritat és que la bateria del Madrid, fins i tot els suplents, fins i tot els descartats, són jugadors que el Barça podrien ser perfectament titulars ara mateix. La diferència no només entre Madrid i Barça, entre Madrid i tots els equips de l'ACB, excepte potser el València i molts de l'Eurolliga, és gran, i el Barça no és un menys.
Com va el Barça a l'ACB ara, Ernest?
Doncs mira, va començar la jornada com a tercer, aquesta jornada caurà, és quart cinquè, i amb un partit pendent al Baskonia podria fer que el Barça, si fos cinquè, clar, i per tant doncs se li complica una miqueta la quarta posició, que almenys als quarts li donaria el factor camp.
I a l'Eurolliga, Ernest, les perspectives quines són després de la victòria d'aquesta setmana a València?
Que el Barça té 18 victòries, amb dues més o en 3 i queden 6 partits, hauria de jugar play-in. Aquests són els càlculs, i és perfectament possible, perquè ja no li toca jugar, diguem-ne, contra el Madrid, per entendre'ns. El Barça pot guanyar 3 o 4 partits perquè els rivals no estan tan per damunt i, per tant, fer play-in, ja no dic play-off, però almenys fer play-in, això és el que jo crec que pot passar.
Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
I del bàsquet a les bicis, que demà comença la Volta a Catalunya.
Connectats amb l'emoció de la Volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la Volta.
La Volta comença demà, acabarà diumenge vinent a Barcelona. Demà comença a Sant Feliu de Guíxols. Vingegaard, el danès, guanyador d'altura en més d'una ocasió, segurament és el gran favorit en aquesta edició, però es promet molt emocionant, es presenta molt emocionant perquè hi ha més candidats a guanyar aquesta Volta amb tres etapes d'alta muntanya, dijous, divendres i dissabte amb protagonisme per al Berguedà. La seguirà des del primer dia, de fet avui ja l'està seguint l'Isaac Vilalta.
Connectats amb l'emoció de la Volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la Volta.
La Volta és el ciclisme en estat pur. A Vera t'oferim fibra, mòbil i la connexió de veritat. Segueix la taparrina des del cotxe oficial de la cursa dissabte 28 de març. Entra a somvera.cat/volta i registra't. Entraràs al sorteig d'una experiència VIP per dues persones. Vera, fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o a somvera.cat. Vera!
En 5 minuts són les 12, tancarem el programa. Sergi, Andreu, són 12 partits de l'Espanyol.
Sí, noi.
Sense sumar cap victòria. 4 empats en aquestes 12 jornades.
Sí.
La veritat és que el partit d'ahir contra el Getafe té poca explicació a nivell futbolístic, perquè l'Espanyol poques coses pot fer més per guanyar-lo, si no és que tenir una mica més de concentració defensiva en les pilotes aturades.
Sí, la sort no acompanya. A la mitja part has de marxar 2-0 i marxar 0-2 per culpa d'això, de les pilotes aturades, i després no hi ha res que jugui a favor. L'equip no juga tan malament com perquè han quedat per com perquè han 12 partits sense guanyar.
No. Com està Manolo? Com estan els jugadors? Què respira el club?
Estan fotuts. Avui Alan Pace i Alexander Rose han anat a l'entrenament de l'equip, s'han entrenat després del partit per mostrar el suport cap a Manolo i per posar un punt de calma. Estan fotuts, però estan tranquils perquè creuen que acabarà caient la primera victòria i que, per tant, l'equip tornarà a aixecar el cap.
Algú creu que l'Espanyol pot córrer perill de descens? En el meu cas, no, eh? Uri, Sònia, Jordi, Ricard, Àlex...
No.
Sergi, no, però aniré justet, eh?
Jo crec que... Doncs...
Necessita una victòria i ja ho té.
Sí, sí, probablement correcte. Amb una victòria són 40 punts...
És que i... queden 9 partits, 9 sí, jornades, i, sí. I algun dia ha de guanyar un partit, ni que sigui per equivocar-se.
És veritat que ara té 3 desplaçaments seguits, eh? Betis, Barça i Rayo.
Com és que li toquen 3 partits fora de
perquè
casa
seguits? Perquè com que van canviar l'horari de la Copa, al final la Copa s'havia de jugar un cap de setmana, la van avançar l'anterior i aquí hi ha hagut un baribull.
Però...
Hi ha equips que ara juguen 3 partits seguits a casa, per exemple.
Però això no és per la Copa, perquè la Copa el que és ajornat una setmana.
No, però hi havia una jornada entre setmana.
Sí. Ah, d'acord, sí, hi havia una jornada entre setmana.
Sí.
És veritat.
Sí.
És veritat. Algú dubta, molt ràpid, Sergi, de Manolo González, de l'Espanyol?
No, dins del club, no. A l'entorn, des d'ahir, i jo he començat a sentir sorprenentment algunes veus que comencen a ser una mica crítiques cap a Manolo. Però vaja, et puc assegurar que dins del club, evidentment, Manolo té tot el crèdit.
I el Girona es mereix crèdit. Ahir va fer un mal partit al Sadar, va perdre contra la Sassuna, que ho va mereixer, s'ho va guanyar 1-0. I ara, compte, perquè el Girona és a mig camí. Té 6 punts de marge sobre el descens i és a 7 punts d'Europa. I dius, bé, pot viure tranquil, però els 3 pròxims partits són Villarreal a Montilivi, el Madrid al Bernabéu i el Betis també a casa, a Montilivi. Tenint en compte això, aquest calendari, algú està mínimament amoïnat pel Girona?
Jo no.
No, mira, l'Espanyol necessita una victòria i el Girona necessita dues. En 9 jornades jo crec que... No està per patir. És veritat que el calendari que dius pot ser que en algun moment se li acostin els que estan a baix.
La por que em fa és que en aquests 3 partits no sumi ni un punt i a falta de 6 partits t'agafi l'angoixa com li va agafar la temporada passada. Però vaja, segur que no. Ricard i Àlex, no hi veieu problema, amb el Girona?
Jo no.
No, jo tampoc.
Molt bé, doncs amb aquest optimisme ho deixarem aquí, us he d'acomiadar. Gràcies un diumenge més a l'Oriol Domènech, a la Sònia Salmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas per ser aquí al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, i fins diumenge vinent, que tindrem programa, i aturada de la Lliga Masculina, però tindrem programa després del Madrid-Barça de la Lliga F, que farem a la TDG, ara ho diré bé, de Catalunya Ràdio. Adéu!
Bona nit!
De tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb cert, clar, breu, i el record especial d'avui és per algú que sempre intenta ajudar i sempre ajuda, algú que hauria d'aparèixer al diccionari al costat de la definició de company o companya. Va ser companya a la sala de premsa, també companya aquí a la ràdio, a Catalunya Ràdio, i ara és companya des del Departament de Comunicació d'un club de futbol, concretament del Barça. És la Sandra Sarmiento. Molts la coneixereu perquè una temporada, la primera de Guardiola com a entrenador, va fer de micròfon autònom a la transmissió d'Empullà a la Catalunya Ràdio. Abans havia treballat a una catalana i a Ràdio 4, i des de fa uns anys treballa menys de cara a la galeria, però sempre de cara a barraca. La Sandra sempre intenta resoldre problemes i fa just una setmana, amb la resta de companys del Departament de Comunicació del Barça, van organitzar unes eleccions gens fàcil d'organitzar, i tot va sortir bé, com sempre, quan hi ha la Sandra Sarmiento pel mig. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.